Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El govern espanyol impugnarà la candidatura de Carles Puigdemont per presidir la Generalitat. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciat avui que el govern de Mariano Rajoy ho recorrerà davant del Tribunal Constitucional per evitar que Puigdemont torni a ser president i ha demanat al Consell d'Estat un informe per engegar la maquinària el més aviat possible. En aquesta línia, Junts per Catalunya ha dit que la impugnació és un cop d'estat i el seu dirigent, Eduard Pujol, ha acusat el govern espanyol de no acceptar els resultats del 21 de desembre. Canviem de qüestió. La Fiscalia estudia acusar Francisco Camps per la confessió de Ricardo Costa ahir en el judici pel cas Gürtel. El número 2 dels populars valencians va declarar, recordem-ho, que el PP es finançava amb diner negre per ordre del qui va ser president de la Generalitat i del PP en aquesta comunitat, que declararà com a testimoni el 7 de març a l'Audiència Nacional per aquesta causa, de moment, com a investigat. També és notícia que Veneçuela ha decidit fer fora l'ambaixador espanyol a Caracas. L'ha expulsat el govern veneçolà i l'ha declarat persona non grata a Jesús Silva per les contínues agressions, segons el govern de Nicolás Maduro, i els actes recurrents d'ingerència en els afers interns del país. Així ho diu l'executiu veneçolà, alhora que haurà de tornar a Espanya els propers dies. I almenys 3 morts i desenes de ferits és el resultat, de moment, d'un descarrilament d'un tren a prop de Milà. L'accident s'ha produït a les 7 del matí a Saggiano di Pioltello, a uns quilòmetres de l'estació de Milà Nord, on havia d'arribar el tren. Es tracta del comboi regional que havia sortit de Cremona cap a Milà i que anava ple. Es desconeixen les causes d'aquest accident. I recordem que avui a la Copa del Rei de Futbol es decidirà el quart semifinalista en el derbi que jugaran a partir de 2:15 al Camp Nou el Barça i l'Espanyol, amb 1-0 a favors dels blanquiblaus en el partit d'anada. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel d'aquí a uns instants al Mirador de l'Actualitat, on parlarem de la comunicació de l'Església, sobretot a partir del missatge fet públic ahir del Papa Francesc per a la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. Abans, el pensament del dia amb Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i del Setmanari Catalunya Cristiana.
Déu us guard. La setmana passada es va celebrar a Barcelona un congrés internacional sobre el maig francès del 68. El va organitzar l'Ateneu Sant Pacià, en col·laboració amb la Universitat de Barcelona i el Comitè Pontifici de Ciències Històriques del Vaticà. Es tractava de rellegir, en perspectiva històrica, 50 anys després, la cadena de protestes que s'esdevingueren a França i especialment a París durant els mesos de maig i juny de 1968 i que van constituir la major revolta estudiantil i la major vaga general de la història de França i de tota Europa Occidental. Uns fets iniciats per grups d'estudiants contraris a la societat de consum, els que s'uniren grups d'obrers industrials, els sindicats i el Partit Comunista Francès. La mobilització del maig del 68 pot ajudar a interpretar moviments posteriors, com ara el dels indignats, les conseqüències dels quals continuen vigents avui en els partits antisistema. En aquest sentit, un dels ponents, el professor Francesc Torralba, concluïa que algunes idees del maig francès segueixen sent punyents en el moment històric que ens ha tocat viure: la crítica al consumisme, la necessitat d'apoderar el poble, la recerca de l'emancipació i de l'equitat dels drets, l'anhel de la justícia social, l'antibelicisme. Però d'altres, em sembla, que pequen d'una profunda ingenuïtat antropològica i d'una manca clara de pragmatisme per articular-les políticament i social. Ha estat enriquidor l'enfocament interdisciplinari del Congrés, des de la història, el rerefons filosòfic, les conseqüències en la ciència, la política, l'educació, l'art, la literatura, el cinema i també en la vida de l'Església, que aleshores sortia del Concili Vaticà II, que, segons alguns, va ser com una bomba que va aixecar molta polseguera, però tot just està esclatant.
Ràdio Estel.
Els matins de dilluns a divendres se't passaran volant. A 9:45 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 9:45 del matí tens una cita amb l'Albert Lesant a la Fórmula Lesant de Ràdio Estel. No hi faltis. Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Cruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el Museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Loteria Lolita 2, al Prat del Llobregat, a l'Avinguda Montserrat 130. I si toca aquí? Loteria Lolita 2, més de 30 anys compartint il·lusions. Reserves per entitats i empreses, fins i tot amb servei a domicili i sense càrrec. Enviem loteria a tota Espanya. Fes ja la teva reserva per Nadal. El número de la casa és el 91.110. 91.110. Més de 10 milions en premis en els últims 5 anys. Loterialolita2.com. Reserves al 93 370 50 51. 93 370 50 51. Els diumenges a les 2 del migdia, deixa't acompanyar per Magazine Clàssica, l'espai de Ràdio Estel i Ràdio Bisbal d'Empordà amb la tria més acurada de peces populars de la música clàssica i els seus moments més brillants. Els diumenges a les 2 del migdia, Magazine Clàssica a Ràdio Estel, amb Jordi Sánchez.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen ja 8 minuts a les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, el Ferran Capdevila a la producció i el Sergi Mariner a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui, l'endemà de la festa del patró dels periodistes, Sant Francesc de Sales, analitzarem la comunicació de l'Església en general, però ho farem a partir del missatge del Papa per a la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, un text que es va fer públic ahir i que està dedicat a les fake news, a les notícies falses, i a la veritat com a element positiu i com a alternativa per a un periodisme de pau, així ho diu el Sant Pare. La convergència de mitjans ha estat un pas important que ha donat el Vaticà els últims mesos i que pot ser un bon exemple per a tota l'Església, com també per a les entitats d'inspiració cristiana i per als mateixos mitjans propis, com és el cas d'aquesta casa de Ràdio Estel o del Setmanari Catalunya Cristiana, entre molts altres. Ens preguntem de quina manera els cristians i l'Església a nivell institucional poden comunicar millor el seu missatge a través de l'acció social i del servei que fan a la gent, a la societat. Tenim una pregunta del dia que sempre us posem, amics oients, a través de radioestel.cat. És aquesta. Creieu que l'Església comunica bé allò que vol dir? Podeu respondre entre tres opcions. La primera, sí, ha sabut modernitzar-se i adaptar-se als nous mitjans. Podeu dir sí, ha guanyat en transparència i actua sense por, o no, ha de millorar encara molt en forma i en fons. Podeu respondre per aquestes opcions o bé enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Tenim a la taula de l'estudi de Ràdio Estel el comunicador i també director de CatalunyaReligió.cat, el periodista Jordi Llisterri. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda a tothom.
Gràcies per haver vingut. I també saludem Salvador Aragonès, que és el professor emèrit, és professor emèrit de la Universitat Internacional de Catalunya i també periodista, amb experiència també en el seguiment de l'Església i del Vaticà. Bona tarda, doctor Aragonès.
Bona tarda.
Gràcies per haver vingut. Excepcionalment, la segona vegada en una setmana, perquè va venir també dilluns, bueno. Però avui, com que torna a sortir el Papa i l'Església, hem recorregut molt a la seva saviesa i a la seva experiència.
Bueno, home, saviesa, gràcies, però...
Abans d'entrar a desenvolupar el tema i el col·loqui, hem connectat un moment amb Immaculada Álvarez, que és l'editora de l'Eteia, és periodista. Immaculada Álvarez, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, bona tarda.
En primer lugar, muchas felicidades porque Aleteia ha recibido esta misma semana el premio Bravo de la Conferencia Episcopal Española. Es para darle la enhorabuena, pero también para preguntarle qué es Aleteia, sobre todo para que lo cuente a los oyentes, aunque sea brevemente.
Gracias, muchas gracias. Pues Aleteia es un medio nacido en Internet hace ya 5 años. La verdad es que estamos muy contentos porque ha crecido muchísimo. Y, bueno, quizás la novedad de Aleteia es que quiere salir de, digamos, del pequeño nicho que es la información religiosa pura y dura y ofrecer el mensaje cristiano más como información y estilo de vida y espiritualidad. Es decir, queremos ser un medio evangelizador que llega realmente a personas pues que no son católicos convencidos, ¿no? Por ponerlo entre comillas. Entonces, pues bueno, la verdad es que muy bien, hemos crecido y bueno, estamos muy contentos.
Muchas gracias por esta información. De hecho, es un poco lo que vamos buscando muchos medios de la Iglesia actualmente o los que intentamos seguir el mensaje cristiano. Sí, a Inma Álvarez también le quiero preguntar por el mensaje del Papa. Antes de darle las gracias y de despedirla, preguntarle qué opina, qué piensa de este mensaje del Papa para la Jornada Mundial de las Comunicaciones sobre las noticias falsas, sobre la verdad y sobre la paz.
Sí, pues mira, reflexionando, yo creo que sería un error pensar que el Papa se dirige solamente a los periodistas, porque yo creo que la reflexión tiene que ser mucho más amplia, ¿no? Realmente estamos en un mundo en el que estamos asistiendo a una globalización y, por tanto, una democratización, por así decirlo, de la información. O sea, ahora mismo producir noticias, por así decirlo, está al alcance de cualquiera. Uno puede coger un micrófono, puede descargar una foto y componer una noticia falsa o verdadera y lanzarla a las redes. Y su noticia, si se viraliza, puede tener más llegada que un medio convencional, ¿no? Es decir, estamos en un momento realmente pues que incluso el mundo de la información estamos un poco a veces perplejos, ¿no?, con todo lo que está sucediendo. Entonces,
sí.
Entonces, pues ahora yo creo que es un momento de reflexión del consumidor de la información. Es decir, las noticias falsas son un fenómeno que está ligado pues a esto, ¿no?, a la viralidad, a conseguir más audiencia, a que cualquiera, pues eso, sin criterios profesionales pueda lanzar al mercado, pues información que puede pasar por información verdadera, aunque no lo sea.
Que no lo sea. Sabem que Inma Álvarez té un compromís concretament ara i no es pot entretenir, però tenim aquí Jordi Llisterri i Salvador Aragonès, que a banda que li puguin preguntar alguna cosa, por lo menos saludarla.
Sobretot jo, ¿verdad?
Salvador Aragonès col·labora amb Aleteia ja fa uns quants anys, oi?
Sí.
Jo, com me miro desde fuera, puedo tener más credibilidad en felicitar por el premio y felicitar por el proyecto, que a mí lo más interesante es lo que comentaba ahora Inma, que es esta idea de, desde un punto de vista católico, intentar presentar un producto, un servicio, unas informaciones que salgan de un mundo estrictamente católico. No sé si da tiempo para una pregunta, comentario.
Sí, muy brevemente, si puede ser.
No, la idea que... Yo estoy también en un medio informativo que nos centramos más en actualidad religiosa, sería un producto diferente en este ámbito, pero intentamos, bueno, pues este criterio de veracidad, de una información pues con criterios profesionales, etcétera. Pero es verdad que las noticias que son más polémicas, las que dejan peor peor a un obispo, las que causan más, más cosas así que generan inquietud, es lo que al final tiene más visitas. Y este es un reto que la tentación siempre la tenemos. Bueno, un poco más de caña, que esto sabemos. Los que estamos en un mundo digital que nos cuentan al segundo, tenemos un poco este problema.
Sí, sí, así es.
Sí, entonces es un poco la gran tensión, ¿no? Que a veces vende más una noticia que a lo mejor no es tan positiva o que no es tan reveladora del mensaje cristiano, pero que llega a mucha gente. Es un poco ese dilema ético.
A mí me gustaría contar una anécdota que me ocurrió personalmente, o sea, con mi familia. Fuimos invitados una vez a la mesa que hacía en su oratorio privado el Papa Juan Pablo II, ¿no? San Juan Pablo II, ¿no?
Sí.
Y yo al salir de la misa, pues aproveché y le pregunté, Santo Padre, yo procuro decir la verdad cuando informo de temas religiosos, pero los que dicen mentiras tienen mucho más éxito que yo. O sea que digo, ¿y qué tengo que hacer? Porque las situaciones, me dice, ellos siempre dirán mentiras. Nosotros hemos de decir siempre la verdad. Y me quedo con esto y ha sido un poco el lema de toda la vida, ¿no? Las mentiras existirán, las fake news existirán. Muy bien, pero a nosotros no, al menos a los periodistas no nos puede afectar, ¿no?
También sería deseable que aquellos que publican fake news o los que no dicen la verdad se puedan corregir. Incluso nos podamos corregir todos si a veces nos equivocamos sin mala intención, ¿no?
Sí, yo, si me permiten, yo añadiría, yo creo que es el momento realmente, o sea, vamos a ver, las fake news existen desde que existe el periodismo.
Sí.
Es así. Lo que pasa es que ahora, digamos que con Internet, el mercado de la información se ha popularizado tanto que es que ahora mismo es la hora de la responsabilidad. Uh-huh. Pero yo creo que ahora es el momento de verdad apelar a porque uno tiene la obligación de informarse bien, tiene la obligación moral de informarse bien, por así decirlo, ¿no?
Sí, sí.
De buscar fuentes de información. Entonces, ahora que tenemos un menú tan amplio con Internet, que cualquiera, hasta los chiquillos de 14 años, ya tienen que hacer trabajos buscando en Internet, ¿no? Pues yo creo que es el momento de verdad de educarnos.
Sí, sí.
Educarnos es la única manera de combatir las fake news.
Desde luego, esa selección activa, ¿no?, de las noticias que, en definitiva, saber separar lo que es bueno y lo que no es bueno.
Sí, ¿no? Y educar a nuestros hijos también a ser responsables en el consumo de la información. Que yo creo que caminos, mientras las fake news vendan tanto, pues...
Sí.
El problema es que ahora nuestros hijos se educan muy solos en este tema. Porque sí, tenemos una autonomía que cuando teníamos los dos canales de televisión en casa no teníamos nosotros.
Sí, desde luego.
Efectivamente.
Y usted, Inma Álvarez, que es madre de familia numerosa, pues también lo sabe muy bien.
Pues lo sé muy bien, sí.
Moltes gràcies, Immaculada Álvarez, editora de La Teia, i novament felicitats per aquest Premi Bravo de la Conferència Episcopal Espanyola que recogió estos días, ¿no?
Sí, el lunes.
El lunes. Muchas gracias, un saludo.
Gracias.
Un saludo, Inma.
Un saludo, Salvador, Jordi.
Passen 3 minuts, adeu. Passen 3 minuts d'un quart de 7. Seguim en conversa amb el periodista i director de Catalunya Religió, Jordi Llisterri, i amb el periodista i professor emèrit de la UIC, Salvador Aragonès. Centrem-nos, si els sembla bé, en el missatge del Papa, que es llegeix de seguida, però potser costa més d'aprofundir, oi?
És com tots els missatges del Papa, que tenen aquesta gràcia que te'l pots llegir al metro, diguem, no t'has de sentar en un estudi que amb els textos de Benet XVI, siguem sincers, costava una mica més, i sembla que no et digui res, però és un text que a vora et permet una segona, una tercera, una quarta lectura, i et diu moltes coses. Hi ha fins i tot una cosa que els resums veig que no han recollit, però que quan llegeixes el text és anecdòtic i col·lateral, eh? Però que està ben pensat en dir, escolta, això de les fake news... i de les notícies falses, i en parla al principi del Gènesi. És a dir, quan la serp tempta Eva, i de fet no la tempta obligant-la o forçant-la a fer una cosa que ella no vol, sinó que la tempta a través d'una mitja veritat, de si van dir ben bé que aquell arbre no, que bé, però si tampoc passa ben bé la i tal, i la primera fake news de la història, diguem, ja la trobem en el propi Gènesi, que em sembla una idea, no ho dic tant pel contingut, sinó com la manera aquesta d'expressar-se del Papa, sense entrar en el fons del discurs.
Li presenta la temptació de manera atractiva, en definitiva, no?
O sigui, els fake news en mitjans o sense mitjans sempre han existit, perquè vull dir, és el rumor que sempre ha circulat, per les nostres societats al llarg de la història són moltes vegades fake news, no?
Sí, perquè a vegades són rumors, però de vegades són directament notícies falses, que falten a la veritat.
Sí, però el rumor té la cosa de traure perquè una certa veritat hi ha. I llavors, doncs, una mitja veritat i l'altra mitja que hi posa la falsetat, doncs la gent acaba creient-s'ho.
És la temptació de convertir-lo ja en notícia quan no ho és.
Jo crec que en aquest missatge del Papa hi ha una cosa que diu que els consumidors de mitjans de comunicació tenen que distingir, perquè hi ha rumors o hi ha fake news o hi ha notícies falses que són clarament, diríem... És que no, dius, això és impossible que passi, no? I, per tant, jo crec que la primera percepció és possible que això sigui així? I tenir un sentit crític de la informació que es consum, no? I aquest jo crec que és un punt important.
Ja. És que aquí la diferència amb la fake news és que realment és creïble.
Clar.
I una cosa que apunta molt bé el discurs, que se n'ha parlat molt últimament, que el sistema comunicatiu actual et permet viure en un món més tancat, el món de les xarxes et permet només escoltar els que pensen coses com tu o molt semblants a tu, i per tant en aquell circuit es fa més creïble una cosa que pot ser falsa o pot ser mitja veritat, però que en aquell context, i si no tens ningú que t'ho respongui, és més fàcil que t'ho creguis. De fet, el canvi, jo crec que no és tant el fet de la falsetat, que és històrica, i s'han guanyat guerres fins i tot amb notícies falses.
Sempre, sí. Les guerres hi ha sempre notícies falses.
O han caigut l'Egnes i han pujat l'Eix gràcies a les notícies falses. Però aquesta capacitat de crear mons tancats al voltant del món digital que facilita la seva difusió, i sobretot no tant la difusió, sinó la credibilitat, és el que crec que apunta aquí en aquest missatge, que és un dels canvis, i per això diguem ara ho diguem en anglès i sembla més modern. Però també perquè té aquesta derivada que potser senzillament la mentida no tenia.
Hi ha algun aspecte important d'aquest missatge del Papa, i és el que és l'empresonament, no? Quan caiem en la fake news, aquesta mentida ens empresona i fa que ens creguem aquesta mentida com una veritat, fins i tot, no?
Sí,
utilitza allò que diu la dita popular, no? Que quan tu menteixes moltes vegades, tu acabes creient.
Jo el que dic, ara potser caigo una mica de professor, no? Però vull dir, el que dic sempre és, cuidado amb els rumors, amb les notícies, diríem així, que
no confirmades.
No estan ben contrastades o no estan del tot confirmades, perquè si estan confirmades només d'una sola font, comença a dubtar. Per tant, hi ha que veure una mica qui ho diu, això, no? Llavors, segons qui ho digui, doncs és creïble o no és tan creïble.
Bueno, no? Per falta de fonts hem matat gent que estava viva.
Sí.
Això ha passat a la premsa seriosa, diguem.
I amb les xarxes socials actualment. Podríem fer una llista de persones vives que...
Actualment això és tremendo per les xarxes socials, no? O sigui que jo crec que, de totes maneres, la gent que sàpiga discernir, que sàpiga dir, home, això és veritat, i que sàpiga trobar en altres llocs el contrast d'una altra forma de veure la notícia, i crec que d'aquesta manera és la manera d'evitar o de saltar-se les fake news. Perquè el rumor, quan és notícia, això és una teoria meva, quan és notícia, ha deixat de ser rumor. O sigui, quan és veritat, ha deixat de ser rumor. Perquè el rumor és quan, mitja veritat, és quan hi ha un algo que sembla ser i que la gent s'ho creu, però en el moment que hi ha notícia, és dir, que existeix allò que és veritat, deixa de ser rumor, no?
El que passa és que abans els rumors circulaven als ascensors, a la cua de la plaça, al despatx de treball, però clar, no teníem la capacitat de projecció que tenen ara, que és el canvi substancial.
Clar. Sí. La importància de la família també surt. Hi ha una cita al predecessor de Francesc, a Benet XVI, que precisament va ser víctima d'una fake news fa poc, ara que deia el senyor Jordi Llisterri que hi ha persones que les han matat per fake news. Evidentment, les persones grans, si Déu vol, algun dia tindran el seu traspàs, però quan toqui, no quan sigui fals. En tot cas, de vegades és cridar l'atenció, és la notorietat, no sé, són aquests contravalors que tenim ara, no? De la immediatesa.
Sí, perdoni.
Vull dir, jo ho tinc comprovat a les xarxes. Si dius una cosa, diríem, molt espectacular, tens molt de tràfic, no? Si dius una cosa que és veritat i que, per tant, doncs, home, l'espectacularitat hi és, però és veritat, Llavors ja la cosa, la gent ja ho agafa menys, no? En canvi, la cosa que té, és més espectacular i potser no tan contrastada és el que la gent l'agafa més. Bé, això és un tema de les xarxes socials d'avui, no? Que, bueno, que tothom escriu el que li dona la gana i a vegades el que porta dins i la mala bava que porta dins surt tot això per les xarxes socials, no?
També és legítima l'aspiració de donar una notícia certa i fer-ho en primer lloc i per tant...
Sí, però jo el tema de ser els primers és una de les coses que m'incomoda més de la meva professió. És a dir, he sigut el primer i...
Sí.
I sobretot, he sigut el primer 10 vegades perquè 50 he sigut el primer però no era veritat, o estava equivocat. És a dir, poso un exemple molt clar del meu àmbit. Tu pots anar publicant cada setmana quin serà el proper bisbe de no sé on. Clar, un dia l'encertes, però n'hi ha 10 vegades que has dit que seria un, o que ja està allò, inminente nombramiento de... Això ho hem vist moltes vegades, i bueno, al final el nombramiento el, acaba sortint, però clar...
En el cas de Barcelona... Hem...
Sortien 7 o 8 noms diferents.
Hem tingut una prova claríssima, no?
I és a Barcelona, i tots coneixem gent que va sortir com a bisbe als diaris i encara està allà esperant, no?
Però, sí, sí.
Per tant, aquesta idea de ser el primer a dir qui serà, en aquest cas no està molt propi, qui serà el propi bisbe. Home, doncs de vegades potser sí que avançar-te una mica i tal, però no ho acabo de trobar. Entenc la dinàmica, perquè estic en aquesta dinàmica, però no m'acabo de trobar el valor, el mèrit o la medalla de ser el primer, volent córrer molt, per informacions d'aquest tipus.
Jo diria una altra cosa, si em permet.
Sí, sí, endavant.
Que hi haguem una mica tots els periodistes, no? Si la informació és oficial, és a dir, si la dona una font oficial del govern, del sí. bisbat, el que sigui... Ja és veritat, i això no és cert. Perquè hi ha informacions que es donen que no són veritat. Llavors, el periodista ja dona com a segur que allò és oficial, doncs allò és cert. No, no perquè sigui oficial sigui cert, és l'opinió d'un...
En tot cas, la cita de la font sempre és...
D'un organisme... Clar, exacte, s'han de citar les fonts, no? Cosa sí, sí. que moltes vegades s'evita, no sé per quina raó, però s'evita, potser perquè hi ha algun espai, no sé, però vull dir s'evita. I això, doncs, quan un no cita fonts, d'entrada ja has de començar a pensar que allò no va bé.
Jordi Llistarri,
sí. I en aquest sentit també volia fer una mica de corporativisme, que no em faig habitualment, però com que era el dia del nostre patró, podem fer una mica...
Ens I ens felicitem, els periodistes.
No, que tota aquesta dinàmica que estem explicant i que estem comentant i que la gent és molt conscient, també és el que dona més valor al periodisme. És a dir, sabem... Sí que hi ha mitjans que no segueixen aquests criteris, però també a tothom sap quins són. I els mitjans que intentem, i ens equivoquem moltes vegades, però que intentem no seguir tant aquest criteri o no passar tant les coses pel nostre filtre personal, doncs justifiquen l'existència de periodisme. És a dir, avui és veritat que la gent té moltes fonts per informar-se, fins i tot punt a punt, és a dir, personalment, o WhatsApp, és un senyor que t'envia una cosa a tu o que està en un grup, però és una persona particular, no és un mitjà o una estructura. Però igualment aquí hi ha d'haver algú que hem d'ajudar una mica a destriar el gra de la palla. I jo crec que la nostra funció, i després es jutjarà en funció de la nostra trajectòria i també de la nostra credibilitat, pren més valor, fins i tot com més fàcil té la gent informar-se, igualment, això dèiem, oh, això desapareixerà el periodisme, perquè si ara aquí davant tenim un accident i ho hauríem d'explicar, hi ha hagut un accident al barri de Sants, tal, segurament per les xarxes arribarà abans. Però nosaltres som els que hem d'explicar realment si hi ha hagut aquest accident, què ha passat, si n'hi ha hagut un mort o n'hi ha hagut cap, si ha sigut una cosa molt clarament que un senyor que anava begut i que ha fet un mal o ha sigut realment un accident de milió on s'havia escapat al volant i ha anat a la cera, no? Aquest paper ens el revaloritza, diguem que la mala situació de la comunicació revaloritza el nostre paper com a periodista.
Per a mi el periodista, vull dir, l'actiu més important del periodista és la seva credibilitat. Mm-hmm. És a dir, si és creïble... I durant anys i anys doncs, continua sent creïble, doncs és un bon periodista. Deixeu-ho córrer, tot el més i sobre, no?
Sens dubte, els periodistes, els comunicadors, també tenim una missió que és traslladar la realitat i podem transmetre uns valors, però no som, per dir-ho així, creadors d'aquesta realitat ni d'aquesta veritat.
Jo sempre faig una distinció que és... Jo entenc que els periodistes no podem ser objectius, és a dir, perquè quan resumeixes, filtres... Ara... Hem de ser, d'una banda, honestos i, sobretot, basant-nos en una cosa que no és tan... Jo no en dic tant la veritat, que seria un concepte més filosòfic, sinó la veracitat d'allò que expliquem. És a dir, que allò que expliquem, potser no ho acabem d'explicar tot, però el que expliquem es basa en unes certeses de fets o de veritat, de veracitat. No expliquem una cosa que no ha passat o que no ha sigut. I això jo crec que és on hi ha la frontera, quan hi ha directament inventes, infes i tal, que quan pots infar, però quan infes ja la cosa deixa de ser veraç.
La pregunta del dia, amics oients, gràcies Jordi Llisterri, creus que l'Església comunica bé allò que vol dir? La tindreu fins demà al matí, per tant podeu seguir votant a radioestel.cat. Bé, aquest seria un tema per dos o tres programes més, però tot això que estem comentant, evidentment, per a l'Església és un repte, sí, ha de fer-ho bé.
Jo m'agradaria dir només dues paraules, de dir, avui l'Església té molts mitjans i, a més, ho està fent molt bé, diferents mitjans...
Sempre es poden millorar coses, però ho està fent.